Intentaré de dir la llum de la foscúria de la mar encrespada a trenc de nit. Escumes fosforescents, les barques mal deixades, prop d'aigua, el cabrestany que els homes fan girar, vestits de nit, se'ls enduia platja amunt. La fressa del vent i de les aigües es va fent més poderosa cada cop. Tanquen finestres i portes. Sols, a la taverna dels oratges, se senten les màquines de joc. Encara allí pots veure canya a globs petits. Girandoles estrelles il·luminen el cel més negre que una gola de llop. El cerc de vent, desenroscada, xiula pels carrers. Dalt l'illa, llampeguejada, gira el far. Els gavians s'arreceren dins meu. Els crits de la nit negra i els udols amb mi també. Sé prou que la claror germina dins la fosca. On és que som? Enlloc? Fora de tot? Qui ve? Si vols dormir tranquil, pensa en les boies. Acabem de sentir una poesia que és una metàfora del llac de la vida, que s'interroga sobre els segles que fan l'aigua quan se llença una pedra. És de Joan Vinyoli i està publicat al llibre Cercles de l'any 1980.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Ja hi tornem a ser, una temporada més. Avui, dimarts 18 d'octubre de 2017, passen uns minutets de les 9 del vespre, torna Tirant de llibres a Puntset Ràdio Sant Celoni. Avui és el programa número 334. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Un programa que ja el Francesc passarà a explicar una mica tots els apartats que hi ha, que recordeu que estan al Facebook, que també els anem passant. Allà teniu ja un parell de dies abans, com a mínim, doncs, l'escaleta del programa d'avui. Bé, volia dir que a part de tots els programes que hi ha, com que és el programa que fem després del referèndum del dia 1 i no ho havíem pogut fer perquè el dia 2 aquí i el dia 3, vaja, que era dimarts, que va haver després el dia 1, hi va haver una vaga de la ràdio i dels ajuntaments i de tot Catalunya.
Una aturada general de país.
Sí, hi ha gent que diria vaga general, doncs sí, aturada de gent pel que havia passat.
Però no és ben bé el mateix, perquè la vaga és per protestar per unes condicions laborals entre uns treballadors i l'empresari, i una aturada general tenia unes altres motivacions.
I descompten o no?
Això espero que no, però ja ho veurem.
El govern espanyol...
Però la motivació era diferent. Si tothom es va aturar el dia 3, va ser per altres raons, no per reivindicar condicions laborals, per reivindicar condicions de país.
Home, condicions de país de les garrotades que ens havien clavat, entre altres coses, el dia 1. De tota manera, jo voldria felicitar des d'aquest programa a tota la gent que, jugant cibades, doncs, al físic, va anar a votar i vam haver 2.200.000 vots fets, que això es diu ràpid i amb una repressió com la que hi havia hagut abans i durant el dia, doncs déu-n'hi-do els resultats que es van tenir, els nervis que s'han passat també en molts llocs. Des d'aquí també donem el nostre sincer condol a la gent que, ui, ja sembla que hi ha un mort també d'un atac de cor, però bàsicament també els quasi 1.000 ferits, que això es diu aviat, és molt greu, mai havia passat aquí això, una repressió d'aquesta, diguem-ne, aquesta magnitud tan immensa i esperar que els dies que vagin passant amb les successives cartes d'aquí cap allà i d'allà cap aquí, doncs arribem a trobar un moment que es puguem parlar, seure i poder trobar doncs, una solució que sigui, diguem-ne, acceptable per tothom, cosa molt difícil. No somiem. Però des d'aquí també, doncs, com a membres de la cultura que forma aquest país, doncs, ens havien de dir alguna cosa.
Bé, doncs, el programa d'avui el començarem amb el noticiari. Parlarem d'una notícia literària que ha passat fa pocs dies i és que s'ha sabut a quin escriptor li han concedit el Premi Nobel de Literatura 2017. Un escriptor britànic d'origen japonès, però és britànic, Kazuo Ishiguro. Continuarem el noticiari parlant de l'actualitat cultural i general, també. Tenim també la secció nova d'aquesta temporada, la Poesia Viva, una secció de Sílvia Romero. Avui ens parlarà de Josefina Paraire i Alcubierre. També tenim la Biblioteca Viva, amb les activitats del que queda del mes d'octubre.
Exacte, perquè moltes ja han passat.
De la Biblioteca Pública Sant Celoni l'Escorxador. Avui parlem del món del còmic, parlarem de novetats i d'actualitat. Tenim la crònica, des del País Valencià, amb l'Empar Morelló. En Joan ens parlarà a l'apartat de biografies i assaigs d'un llibre de Timothy Snyder sobre la tirania. Exacte. I acabarem el programa amb la frase. Som-hi.
El noticiari.
Bé, doncs, com dèiem, la primera notícia del noticiari d'avui és fer esment del premi que ha estat concedit, el Premi Nobel de Literatura concedit a l'escriptor d'origen japonès Kazuo Ishiguro, Premi Nobel de Literatura 2017. Com sempre, es veu que sonaven noms d'altres candidats, els candidats eterns, Haruki Murakami, o altres com Yugi Wa Tiongo, però el successor de Bob Dylan ha estat l'autor de El que resta del dia. De fet, va ser un escriptor consagrat gràcies a aquesta novel·la publicada a Edicions 62 en traducció de Xavier Riu i Camps, un best-seller internacional que va ser portat al cinema per James Ivory amb Anthony Hopkins i Emma Thompson de protagonistes. Nascut a Nagasaki l'any 1954, la seva família es va traslladar a la Gran Bretanya l'any 1960. És un dels noms destacats de la narrativa britànica contemporània. Es veu que les novel·les de Kazuo Ishiguro han estat traduïdes a moltíssimes llengües, tantes com 28. En català tenim algunes de les seves obres traduïdes. Els Inconsolables, de l'any 1997, en traducció de Xavier Pàmies. Quan eren orfes, del 2002, en reeditat a la butxaca l'any 2009. No em deixis mai, del 2006, del mateix traductor Xavier Pàmies. I es veu que l'any 1999, Documenta Balears va publicar Una pàl·lida vista dels turons, en traducció de Maria Antònia Caldentei, vull dir. Bé, resulta que el traductor d'Ishiguro al català, un dels traductors, Xavier Pàmies, ha parlat amb VilaWeb i VilaWeb li ha fet una petita entrevista. I val la pena de comentar breument alguna de les respostes que dona el traductor. De fet, hi ha una pregunta. Diu, a parer vostre, li diu l'entrevistador, quines són les virtuts de la literatura de Kazuo Ishiguro? Que ens pot servir per entendre per què li han donat el premi. I diu el traductor Xavier Pàmies, l'encertada confluència d'estil i tema és per mi la més destacada. A les novel·les que conec d'ell, l'estil és sempre contingut i neutre. Però això, conjugat amb la vaguetat dels assumptes que aborda i amb la presentació del destí com a fet ineluctable i la solitud dels personatges, crea un ambient opressiu pròxim al malson. En aquest sentit, Ishiguro és un mestre en la creació d'aquesta atmosfera. Per tant, se suposa que una de les virtuts d'aquest escriptor és aquesta creació d'ambients, aquest ambient opressiu. Bé, pel que fa al Premi Nobel, doncs enguany està valorat amb 950.000 euros, l'equivalent a 9 milions de corones sueques. Podríem dir, Joan, si vols, fer un petit balanç del Premi Nobel de Literatura, que va ser creat l'any 1901, ha distingit 113 autors. Quantes dones?
5?
No, 14.
Ai!
14 dones.
Des de l'estat malament, en 10, 4 o 5%, això, no?
No ho sé, el tant percent quin deu ser, però poquet.
És un, poquet, és, poquet,
és,
va,
és, un, és un baix tant baix. Percent.
Eh? Continuo passant com pateix el Premi d'Honor, sí.
Es veu que, bé, com recordeu, l'any passat va ser polèmic aquest premi, perquè es va premiar-se el músic Bob Dylan.
Bob Dylan, sí.
No se sabia si aniria a recollir el guardó, i la compensació econòmica del Nobel, finalment es veu que va optar per enviar un discurs d'agraïment a l'acadèmia, i això li va permetre cobrar els 820.000 euros aproximadament, però no, Bob Dylan no va acudir a la cerimònia de lliurament dels premis, i es veu que en el seu lloc hi va assistir l'artista Patti Smith. O sigui que aquest del Bob Dylan va ser una mica polèmic, podríem dir.
Sí, però es va quedar els diners al final.
Això sí.
Això sí que no, i és que agrada a tothom.
Bé, estic veient un article que va publicar el diari Ara fa alguns dies, i de fet estic veient que els primers paràgrafs de fet són les informacions que ja hem comentat en altres articles que havíem comentat, que havíem esmentat. Però n'hi ha un que sí que val la pena. Diu, si barreges Jane Austen i Franz Kafka, el resultat és Kazuo Ishiguro. Tot i que ja has d'afegir una mica de Marcel Proust, veritablement, és una mica...
Per l'estil, suposo.
Sí. Es veu que això ho ha dit la Sara Danius, que és la portaveu de l'Acadèmia Sueca. És qui sempre...
La que proposa.
Sí, la que fa l'explicació pública de per què s'han premiat. I Ishiguro, diu la mateixa Sara Danius, és un escriptor d'una gran integritat. Ha desenvolupat un univers estètic propi. De Nius també ha destacat la força emocional de les novel·les de l'autor britànic. De l'obra El que queda del dia, que ha definit com una obra mestra, n'ha destacat que comença com una comèdia i acaba, en canvi, amb l'existencialisme kafkià. Tota la seva producció és exquisida, ha recordat. No redimeix el passat, els seus personatges es limiten a sobreviure al món en què són.
No cal dir que ha triomfat escrivint en anglès, no?
Sí, sí, un escriptor britànic.
Encara que sigui japonès d'origen.
D'origen japonès, però...
O escriu en anglès.
Sí.
Això és important saber-ho perquè la majoria de premis Nobel s'han donat a gent anglosaxona. I aquest és un personatge més d'aquesta saga. Seguim, si de cas, amb una notícia o se vols dir alguna
cosa? Sí, podem continuar amb més notícies.
Bé, cultura contra barbàrie. La institució de les lletres catalanes celebra el 8è aniversari amb el Gran Montoro. El Palau Robert va ser dissabte 14 a la nit l'escenari de la festa que també commemorava els 30 anys de la fundació de l'entitat. Catalunya és un país estrany on les estructures d'estat molt sovint les han construïdes abans la societat civil amb què no passa el poder constitucional. El cas de la institució de les lletres catalanes és paradigmàtic. Creada el 1937, en plena guerra civil, per tant, la institució va ser refundada el 1987 a petició, sobretot, de les associacions d'escriptors del país, tot i que la proposta venia de 10 anys abans des del Congrés de Cultura Catalana. Dissabte al vespre, doncs, al Palau Robert de Barcelona es va commemorar aquest doble aniversari que arriba en un dels moments més complicats de l'entitat. La intervenció dels comptes pel govern espanyol que ha deixat el pressupost a zero. El lema de l'acte era cultura contra barbàrie i penso que era molt ben trobat tenint en compte la situació que hi ha aquí. No podem fer res més que felicitar la directora, que és la...
Laura Borràs.
Laura Borràs, que és una persona molt entregada i que traiem, diguem-ne, diners de sota les pedres, ha aconseguit que tots els programes que hi havia seguissin. Tot i tenir un pressupost zero, jo no sé com s'ho ha fet, però aconseguir que tot segueixi funcionant. I, per tant, això va anar molt bé que es pogués celebrar això a Palau Robert.
Bé, ja que parlaves ara de pressupost mínim o minso o reduït, resulta que el dia 15, o sigui, avui és 18, fa 3 dies, doncs va començar el Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat del Vallès. I bé, de fet, l'article de VilaWeb on en parla ja explica que aquest certamen arrenca amb menys actes arran de la intervenció econòmica del govern espanyol. Diu, malgrat els canvis d'última hora a la programació, aquest cap de setmana arrenca el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat. El programa, que de primer comptava amb 60 activitats, s'ha hagut de retallar dràsticament perquè el govern espanyol ha intervingut als comptes de l'entitat que l'organitza, la Institució de les Lletres Catalanes, això que ara mateix comentaves tu. Es veu que aquest any el Festival Nacional de Poesia Sant Cugat homenatjava, de fet homenatja, Josep Palau i Fabra. Llavors, jo he mirat la pàgina web lletrescatalanes.cat, que és on hi ha el programa d'aquest Festival Nacional de Poesia, que s'ha de celebrar del 15 al 22 d'octubre, i veritablement hi havia moltes activitats realment rellevants. El que no sé és, després d'aquesta intervenció econòmica, si algunes s'han suspès o s'han ajornat o s'han deixat per més endavant. El dia 15 hi va haver aquest acte inaugural d'homenatge a Josep Palau i Fabra, això que dèiem. El dia 16 hi havia també un recital dedicat a Màrius Torres. Màrius Torres, un poeta líric, al Teatre Auditori de Sant Cugat. Hi havia mira, avui, llàstima, avui dimarts 17 d'octubre, i avui al vespre, a les 10 del vespre, hi havia una obra que es deia, un espectacle teatral titulat Lovely, basat en el poemari d'Antoni Vicenç.
Dimarts 18.
Això. I llavors, doncs, el que ho dic perquè estic veient aquí els crèdits i diu que l'ambient sonor està a càrrec de Jansky, la Laia Martínez, La nostra antiga corresponsal de les Illes Balears.
Que la vaig, curiosament, vaig participar en una activitat del 3.4, allò com se diu aquell...
El 3C, el grup 3C.
3C, que feien una activitat a la terrassa d'un hotel de Barcelona, i era vi i poesia. I qui diries que llegia les poesies?
Ella. Per cert, que la Laia Martínez va sortir el mes d'agost, en el diari Ara li van dedicar un especial. Diu, Laia Martínez, diu, m'agrada quedar-me a Mallorca, per què fugir del paradís? Diu, l'escriptora i músic just ha acabat de fer el que serà el seu cinquè llibre. Ha agafat la grip. Diu, la mare sabia que em posava malalta quan m'enamorava. Ho valido, diu. Hi havia un article, el dijous 17 d'agost de 2017, en què s'explicava això.
És que li enviem una abraçada i que esperem que li vagin molt bé les coses.
Doncs el dia 19 d'octubre, en aquest festival de Sant Cugat, es feia una escenificació del poema quart de Foc de Pales del llibre Bruixa d'Adol, de Maria Mercè Marçal. Fixa't, estem parlant de Josep Palau i Fabra, Maria Mercè Marçal,
Màrius Torres,
sí,
primers figures.
Sí, exactament, el dia 20 d'octubre, El cos de dona i les relacions amoroses en la poesia de Vicent Andrés Estellés i Maria Mercè Marçal, una comparativa.
Carai, això quin dia és?
El dia 20 d'octubre. A les 9 del vespre, a la Casa de Cultura, L'Ulló de l'Ateneu, un espectacle d'Ignasi Roda, en què presenta 10 cançons originals sobre poemes d'Àngel Guimerà i una versió del Som i Serem del mateix Guimerà. Fixa't, Guimerà, Maria Mercè Marçal, són primeres espases. El dia 21, un espectacle dedicat a l'Odissea, d'Homer. L'Odissea, el viatge de ningú. Un espectacle el dia 26 d'octubre dedicat a Gabriel Ferreter, un cicle de poesia on hi participa Marta Pessarrodona i Àlex Susanna, el dia 24 d'octubre.
Tot a Sant Cugat, això?
Tot això a Sant Cugat, el Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat.
A l'Auditori, vull dir?
Hi ha diferents llocs. Hi ha diferents llocs. Això, si us interessa, heu d'anar a la pàgina web lletrescatalanes.cat. I el que no sé, suposo que deuen haver actualitzat la programació, si n'han hagut d'ajornar o de suspendre alguns, però aquest és el programa que jo vaig buscar ahir mateix, me'l vaig imprimir des de casa, per tant, espero que l'hagin ja actualitzat, que si hi ha actes que no s'han de fer, que els hagin tret.
Com que aquesta vegada no tenim corresponsal de Catalunya i de Barcelona, però val la pena parlar-ne. Barcelona es converteix en el país dels contes. El Festival de Narració Oral Munt de Mots arriba a la ciutat amb activitats per a tota la família. El 8è Festival de Narració Oral Munt de Mots va començar diumenge 15, fa dos dies, a la sala, a la llum, a la sala Luz de Gas. El programa d'actes s'allargarà fins dissabte i ocuparà diversos espais culturals de Barcelona. El lema d'enguany és Contes per construir un país, no podia ser d'altra manera. Té una certa relació amb l'actualitat catalana. L'objectiu de la política és fer un món millor, però primer cal imaginar-lo. I la narració oral és una bona eina, explica Rubén Martínez, director del festival. A través dels contes es construeixen noves realitats.
Bé, tenim una notícia de finals del mes de setembre. El que passa és que no vam fer programa la primera setmana d'octubre, creiem que també l'hem de dir. I és que a finals de setembre es va lliurar el Premi Prudència Bertrana de novel·la, que va ser guanyat per David Nello. Deia David Nello, em fa molta il·lusió rebre el premi, i més quan coincideixen dues efemèrides, els 50 anys del Premi Prudència Bertrana i les celebracions de l'any Aurora i Prudència Bertrana. Era la principal incògnita saber qui guanyaria aquest premi Prudenci Bertrana, de la gala que es va celebrar, com diem, a finals de setembre a l'Auditori de Girona per lliurar els 6 guardons dels Premis Literaris de Girona i que tenen el Prudenci Bertrana dotat amb 30.000 euros com a vaixell insígnia. Amb el títol de Melissa i Nicole, David Nello va escriure una novel·la ambientada a la petita illa de Faro, al mar Bàltic. David Nello no va ser l'únic premiat de la nit. L'exconsellera i exalcaldessa de Mollet del Vallès, Montserrat Tura, es va endur el premi Carla Rahola d'assaig amb l'obra República Pagesa, vindicació del catalanisme rebassaire, en què recull l'història del seu avi, Feliu Tura, i de tots els pagesos que a començaments del segle XX van tenir un paper molt important en la història de Catalunya. Deia l'exconsellera Tura, sense la implicació del món rural no s'hauria instaurat la república l'any 1931. En aquesta obra es vol retre homenatge a la Unió de Rebassaires, que el seu avi va ajudar a fundar. A més, pel que fa al Premi de Literatura Juvenil, el Premi Ramon Muntaner va anar a parar a les mans de Xavier Gual per l'obra La noia de la caravana, un thriller que arrenca amb la Laura, una jove de 16 anys, que marxa de cap de setmana amb en Kilian, però quan arriben al càmping abandonat on s'estaran, el noi desapareix després d'haver-hi passat una nit.
Creu, tot en Nelo, sabeu que l'hem parlat alguna vegada aquí en el nostre programa ja, alguna vegada comentant llibres seus. Bé, l'última notícia que jo tinc és la comunitat educativa defensa l'ensenyament i critica les acusacions d'adoctrinament. Mestres, sindicats i el Departament d'Ensenyament refusen els atacs del PP i Ciutadans. Uns diuen que adoctrinem els alumnes, ja saps, Francesc, que la teva feina és adoctrinar els alumnes,
Cada dia.
Exacte, cada dia, cada sense parar, dia. Matí, tarda i nit.
Ara vinc de doctrinar.
Ara vens de doctrinar-los.
Explicant-los Ramon Llull, des de quan això s'ha doctrinat.
I l'altre dir que no s'ensenya català.
Castellà. Castellà, dit, que no s'ensenya castellà.
Sí, castellà, perquè resulta que això és el que va dir un ministre, que no s'ensenyava castellà, va dir. Així, amb aquestes paraules, clar, això, tantes bestieses juntes, al final han fet que les xarxes socials també han esclatat i han fet una petició a Change.org on que demana el Departament d'Ensenyament denunciar el líder del PP a Catalunya, Xavi García Albiol, per dir que la majoria d'escoles públiques de Catalunya s'educa per odiar Espanya. Això de l'adoctrinament, també odiar Espanya, cada dia ho fem també, abans de començar la classe, tots odiem Espanya, i fent la classe. Bé, per dir que a la majoria de les escoles públiques de Catalunya la petició va engegar un mestre de primària fa 2 dies i és a prop de 200.000 signatures. Em tirarà la 2001 perquè jo, quan surti d'aquí, m'aniré a fer signar aquesta petició en defensa de l'escola pública d'aquí. I bé, és una cosa important perquè ja que tots dos som de l'àmbit de l'ensenyament, dir això, quan tu saps perfectament que no és així, doncs també és un acte més de preparar la gent perquè el dia que intervinguin l'ensenyament, digui, clar, com que ja fan tantes coses malament, doncs puguin ja tenir l'excusa perfecta.
Més notícies. Una notícia de finals d'agost, en aquest cas, però no l'havíem dit encara. I és que un escriptor de ciència-ficció, Brian Aldiss, va morir als 92 anys. Brian Aldiss va començar a escriure relats durant l'adolescència per combatre els abusos i la por. Deia aquest senyor, explicava històries de terror perquè els altres nois deixessin de burlar-se de mi. En algun moment vaig passar a escriure-les, explicava l'any 2015 en una entrevista al diari britànic The Telegraph. El dia es va morir a finals d'agost, dèiem, als 92 anys, amb més d'un centenar de llibres publicats i després d'haver deixat una profunda empremta en la ciència-ficció.
Més d'un centenar?
Sí, més d'un centenar de llibres publicats.
Es diu ràpid.
Considerat un dels pares de l'onada renovadora d'aquest gènere literari i un dels mestres de la ciència-ficció britànica, Aldiss va començar la seva carrera com a escriptor professional amb títols com La nau estel·lar, 1958, Hivernacle, 1962, amb la qual va aconseguir el premi Hugo, Barba gris, de l'any 1964, L'arbre de la saliva, 1965, guardonat amb el premi Nèbula. Va ser fortament influenciat per H.G. Wells i amb aquests relats va obtenir el reconeixement del públic i de la crítica, però no va ser fins l'any 1969 que va assolir una de les seves fites més rellevants, la creació d'un conte que més endavant faria el salt al cinema. Va ser el relat Les superjoguines duren tot l'estiu, de l'any 1969. La història d'un robot amb aparença de nen que fa tot el possible per complaure la seva mare. El conte va cridar l'atenció del cineasta Stanley Kubrick, que va engegar un projecte per adaptar-lo al cinema. Després de la mort del director de La resplendor, Steven Spielberg va reprendre el projecte i va estrenar el film l'any 2001 amb el títol d'Intel·ligència Artificial. Als anys 70, Aldis va deixar enrere la seva faceta més experimental i va apropar-se a un públic més ampli amb obres com Frankenstein desencadenat, de l'any 73, o L'altra illa del doctor Moreau, de l'any 1980, que no van agradar gaire a la crítica. Per guanyar-se de nou el reconeixement literari, l'escriptor britànic va donar llum a la trilogia Heliconia, una història que suposa un retorn a la ciència-ficció més ortodoxa i que s'ubica en un planeta on les estacions de l'any duren segles. L'exercici va sortir-li bé. La crítica va lluar-ne les trames complexes i sofisticades i va qualificar la saga com una obra que actua de pont entre la ciència-ficció clàssica i la literatura contemporània. Malgrat que Aldis va traçar gran part del seu camí literari des de la ciència-ficció, també va travessar les fronteres del gènere per explorar la poesia, la no-ficció i les memòries. En aquest camp va publicar la saga d'Horatio Stubbs, una sèrie de llibres en què novel·lava els seus records i explicava les experiències que havia viscut a Birmània i a l'Extrem Orient. Amic de Kingsley Amis, pare de l'escriptor Martin Amis, C.S. Lewis i Tolkien, Aldis va deixar un llegat literari que després ha servit de guia a altres autors com Neil Gaiman, un dels seus deixebles. La manera d'Aldis d'entendre la ciència-ficció també va marcar el gènere. L'any 2007, afirmava la BBC, no estic d'acord amb la gent que pensa que la ciència-ficció és una manera de predir el futur. Crec que és una metàfora de la condició humana.
I més podríem afegir que una de les coses que va fer aquest autor és que aquest canvi de la ciència-ficció va ser fer una ciència-ficció, diguem-ne, de naus espacials i de coses realment una mica imaginàries, a fer un tipus de ciència-ficció de tipus social. I aquest és el canvi que sempre va impregnar amb les seves novel·les i això va infectar, evidentment, a molts altres escriptors que practicaven aquest gènere.
I per acabar el noticiari d'avui, es mantén breument que està convocat fins al 31 d'octubre el 5è concurs jove de relats de terror. L'Ajuntament de Girona convoca el 5è concurs jove de relats de terror. Fins al 31 d'octubre, les persones d'entre 13 i 30 anys poden presentar relats d'entre 1 i 3 pàgines que expliquin històries inquietants i terrorífiques.
Poesia viva.
Bon vespre. Avui m'estreno en aquesta secció, Poesia viva, tot i que la secció en si ja existia dins el programa, però la intenció dins l'equip que formem Tirant de Llibres és la de dinamitzar-la i fer-vos arribar una proposta poètica en tots els programes. Per aquesta primera col·laboració, per part meva, voldria retre un homenatge a una poeta que malauradament ens va deixar aquest any passat, el 2016, Josefina Peraire i Alcubierre. Nascuda a Barcelona el 1947, aquesta poeta catalana també va destacar com a ceramista i escultora. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, formava part del grup literari, precisament, Poesia Viva, el mateix nom que la nostra secció. I al llarg de la seva trajectòria literària va rebre diversos guardons i reconeixements. Per citar alguns títols dels poemaris publicats que té, esmentaré A l'ombra dels bambús, Interiors, Sucre amarg, 13 veus experimentals, Pell de temps i Enfilo llunes. En tot cas, ens quedarem amb aquest darrer, Enfilo llunes, publicat per l'editorial Comte d'Aura el 2011. I comencem per escoltar el poema que precisament du aquest mateix títol, Enfilo llunes. Melangiosa. Enfilo llunes d'amor, pluges d'estrelles, íntims concerts a quatre mans sota el pali argentat d'una nit blanca. I empenjo el màgic collaret per penetrar en un temps que no ha perdut els seus colors. I embec l'alè fragant d'estius de jessamí que encara impregnen la meva pell. Mirada endins, tremola un pleniluni, aquesta nit de lluna absent. El poemari compta amb un interessant pròleg de Teresa Costa Gramunt, on ens parla precisament d'aquest fil poètic de l'autora amb el qual va enfilant les llunes. I la prologuista compara el delicat teixí de Josefina Peraire amb la imatge de Penélope durant la llarga espera a la casa reial d'Ítaca mentre el marit, Ulisses, no arribava. També compta aquest poemari amb unes belles fotografies de diverses obres ceràmiques de la mateixa Josefina Peraire que il·lustren els poemes. En Filollunes hi trobem el bell paisatge de l'Empordà, entre d'altres, i també els sentiments amb què la poeta viu i batega en un món de vegades acollidor, amb l'amor i la felicitat com a màxima expressió del seu ésser, però també, en altres ocasions, un món que li mostra solitud i buidor. El llibre està organitzat en quatre parts i en la seva majoria els poemes són de vers lliure, però un dels apartats, titulat Aromes breus, està confegit a base d'haikus i tanques. Per exemple, l'enyora em dicta versos de llunes blaves i cants d'escuma. O aquest altre haiku, amb peus descalços, sobre la sorra humida, passejo imatges. I també les tanques són d'una precisió estilística impecable. Per exemple, un llibre emplora entre les mans corpreses, amb versos savis, dibuixa les ferides d'un temps que encara sagna. Bé, crec que puc atrevir-me a aconsellar la lectura de qualsevol dels seus poemaris, però ja que n'he estat comentant un de concret, us repeteixo les dades. En Filollunes, de Josefina Peraire i Alcubierre, publicat per Editorial Comte d'Aura el 2011. I ens retrobem en un proper tast de poesia viva. Fins aviat.
La Biblioteca Viva.
Bé, per l'espai de la Biblioteca Viva d'avui, tot i tenir en compte les coses que ja han passat el dimarts avui, 18, doncs direm el que hi ha a partir d'ara. Precisament demà dijous a les 9 té l'espai de clubs de lectura i a carretera i Manta on comentarà el llibre Els arbres del mar.
Demà passat vols dir, no sí. Demà dijous. Avui és dimarts, demà passat.
Demà passat, exactament. De Jordi Esteve, conduït per Antonio Bueno. I també el dilluns 30 a les 19 al Club de Lectura de l'Escorxador comenten el llibre Sortir a robar cavalls de Pir Peterson. Aquest llibre em sembla que vam comentar aquí al programa nostre, conduït per José Luis Ibáñez. També direm que la Biblioteca de la Batllòria dimarts 24 a les 17:30 i a l'hora del conte amb la lectura de la veritable història d'en Marrameu i la Maria a càrrec de la companyia Patagua, públic a partir de 4 anys. Bé, i amb això acabem les poques activitats d'aquest mes d'octubre.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. I keep hearing your concern about my happiness, but all the thought you're giving me is... El món del còmic. Shoes I wouldn't wear enough. You and your friends are worried about...
Bé, comencem l'apartat del món del còmic. Bé, la primera cosa que hauríem de dir és que justament aquí a Sant Celoni hi ha una exposició al Sac Sala dedicada al còmic, precisament. Una exposició que es diu Vinyetes, història del còmic en català, del 2 al 27 d'octubre de 2017, a l'exposició al Sac Sala, carrer Montserrat 28, de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 3 a 8 del vespre. Està organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Sant Celoni, el preu és gratuït, i es veu que la mostra, l'exposició, fa un breu recorregut per la història del còmic en la nostra llengua. En aquesta mostra es posen de manifest les principals activitats i tendències del moment i les etapes més significatives del còmic en català. També s'hi mostra l'evolució dels il·lustradors als ninotaires de l'escola catalana, representacions de les principals escoles de còmics i mites del còmic i la figura de l'heroi. Hem cregut que valia la pena, ja que tenim la secció del món del còmic i a Sant Celoni es fa una exposició sobre el món del còmic, com a mínim val la pena esmentar-ho, si més no. I a partir d'aquí sí que voldríem parlar d'algunes novetats que han sortit aquests últims mesos. Bé, la primera és una història que va sortir en català, si no recordo malament, el mes de maig. Març, perdó. La primera edició és del març de 2017. És un còmic de Benoît Hers i Vincent Dugommier que es diu Els infants de la resistència. És la primera part d'un cicle que en sortiran diverses. Sé, per exemple, que el número 2 que ha de sortir es diu Primeres repressions i, en canvi, el primer número que ja ha sortit es diu Primeres accions. Bé, doncs, El nom ja ho diu tot, Els infants de la resistència. És un còmic ambientat a la França, a l'època de la Segona Guerra Mundial, la França ocupada, exactament. Surten diverses vegades imatges del Mariscal Pétain. De fet, sí, just al principi hi ha un mapa de França, l'any 1940.
Per orientar una mica...
Per orientar una mica, exactament. I al final de tot, al final del còmic, hi ha una mica d'informació històrica, també. Diu, per saber-ne més, hi ha una mica de dossier. La situació de França en el moment de l'armistici, el mapa de França durant aquests últims anys, del 40 al 42, l'èxode de la població civil, la resistència, l'any 1940, què era la resistència, la presència d'infants de la resistència. Bàsicament s'explica com es va viure en un petit poblet de França, l'arribada dels soldats alemanys, l'ocupació dels soldats alemanys i com la població i els nens en particular van iniciar tota una colla d'accions, podríem dir, de sabotatge, en la mesura que podien, de sabotejar les accions de l'exèrcit alemany. Surt també una noieta que ve d'un altre poble i l'agafen com si fos una mena de refugiada, però tampoc tenen massa clar quin és el seu origen, perquè parla alemany, llavors no saben si és Alemanya, però es veu que hi havia una part de França en què es parlava alemany. També.
Sí, al nord.
Exacte, al nord. Llavors ella ho intenta explicar perquè els altres la puguin entendre. Aleshores també hi ha algunes vinyetes en què surten els jueus, com doncs els soldats alemanys entraven a casa d'alguns d'aquests jueus i els requisaven les seves propietats, els feien fora de casa. També surten algunes persones que es dedicaven a imprimir pamflets clandestins, doncs, i aquestes persones a vegades s'hi jugaven la vida, precisament fent aquestes accions de defensa de la llibertat d'expressió.
Aquí va passar una cosa semblant, fa gaire de bé. Home. És que imprimien segons què, eren perseguits i eren...
Per sort no ens hi han hagut de jugar la vida.
No, la vida no, la vida no.
Però mira, ara mateix estic veient a la pàgina 34, surt una vinyeta, diu, deia que els jueus eren els responsables de la desfeta alemanya del 1918 i les desgràcies que l'havien seguit, i a Alemanya ara els jueus eren perseguits. Surt el Hitler i, en fi. És, per tant, un còmic que el que fa és basar-se en la història. És un còmic que el que fa és inserir-se en la història del segle XX, un dels episodis més dramàtics del segle XX.
Això és una part de veritat aquí,
Sens dubte, sí, segur que està ambientat.
No, que passa,
Doncs bé, com que és un còmic... originalment escrit en francès però traduït al català d'aquest mateix any 2017, hem cregut que valia la pena. En català el tenim traduït i editat per Editorial Base, i el preu és de 14 euros, i són de pàgines, no és massa llarg, del còmic estrictament són encara no unes 50 pàgines, 48 pàgines d'aquesta primera part, insistim, primeres accions. Ha de sortir en pròxima publicació Primeres repressions, que és el número 2. I si voleu saber una mica l'argument del que diu aquí a la contracoberta, diu, és cert que, com deia el meu pare, ens van donar una bona garrotada. Al matí del 10 de maig de 1940 la guerra havia arribat. Ràpidament el desastre. El 22 de juny es va signar l'armistici amb Alemanya. Havíem estat vençuts. Era l'estiu dels nostres 13 anys, els meus i els del meu amic Eusebi. I no estàvem disposats a resignar-nos. Aquesta és l'actitud combativa.
Dels autors?
D'aquests, no, dels protagonistes.
Ah.
Dels nois, que són els protagonistes. Bé, aleshores, una altra notícia d'una altra novetat. L'any passat, com bé recordareu, va sortir la primera part del còmic basat en la novel·la d'Albert Sánchez Piñol, Victus. Va sortir Victus número 1, Beni, o Weni, hauríem de dir. Doncs ara ha sortit la segona part. S'adapta al còmic la segona part de la novel·la. Hi ha un article del diari Ara on ho explica bé. Diu, Martí Zubiria, millor dit, torna a casa, però ni ell ni Barcelona són els mateixos. Victus Vidi, editat per Norma Editorial, la segona part de l'adaptació al còmic de la novel·la d'Albert Sánchez Piñol, l'enginyer militar protagonista de la història adopta una expressió més rotunda i deixa enrere les últimes passes de la joventut. Aquí, Zubiri es fa home i va caient en el pou de la beguda, explica Cesc Dalmases, que s'ha encarregat d'imaginar les faccions del protagonista i traslladar-les als dos volums a través de les il·lustracions. Per al dibuixant, estructurar el relat en tres volums li permet mostrar el desgast al qual es va sotmetent el personatge a mesura que avança la història. Els guions els firma Carles Santamaria, director del Saló del Còmic i expert en la Barcelona de 1714, i Xavi Casals ha posat color al còmic. Els pares de l'adaptació reprenen el fil del relat de Zubiria com si l'any que ha transcorregut entre un volum i l'altre no hagués passat. És un projecte a llarg termini que vam començar a gestar l'any 1912, assenyala Santamaria, que té el vistiplau de Sánchez Pinyol i ha fet una adaptació fidel però no literal. Per tant, ja ho sabeu, teniu a la vostra disposició, també acaba de sortir aquesta segona part en còmic d'aquesta novel·la de l'Albert Sánchez Pinyol. I ja per acabar, l'última informació relativa al món del còmic, i és que quan hem començat el programa hem parlat del Festival Nacional de Poesia i hem dit que aquest any s'homenatjava Josep Palau i Fabra, que sí? Perquè aquest any és l'any Palau i Fabra, any Palau i Fabra 2017. I resulta que ha sortit un còmic, precisament, dedicat a homenatjar Josep Palau i Fabra, La joia de viure. Un còmic que està fet per Julià Guillamón i Toni Benages i Gallard. I aquest còmic el tenim editat per Males Herbes, si no recordo malament, edicions Males Herbes, editorial Males Herbes, 2017, té un preu de 18 euros. De fet, hi ha una mica d'explicació de la vida, concretament el juny de 2017 va sortir aquest còmic. Hi ha una mica d'explicació de la vida de Palau i Fabra just abans de començar el còmic, que es divideix en diverses parts, com en diversos blocs, en funció dels anys, i bàsicament el que fa és explicar la vida de Josep Palau i Fabra a Llançà, que és on ell tenia una casa, aquest poeta. Diu: Josep Palau i Fabra era feliç a Llançà, escriu Julià Guillamón el pròleg, que ara en parlàvem, el pròleg de La joia de viure. El còmic que ell i el dibuixant Toni Benages han dedicat al polièdric escriptor i assagista en l'any del seu centenari. La felicitat de Palau i Fabra a Llançà, on es va construir una casa a finals dels 50, és patent en la seva rutina tranquil·la, frugal i lliure. Banys a la platja, flirtejos amb noies joves, treball solitari i converses amb els amics que el visitaven de tant en tant. Un d'ells era Guillamón, que va tractar Josep Palau i Fabra, nascut el 1907 i mort el 2008, durant més de 20 anys, i va acabar estiuejant també a Llançà. Per tant, ja ho veieu, si us fa gràcia, si us ve de gust, doncs saber més coses d'aquest poeta.
Però el museu no és a Llançà, eh? La casa pairal de Palau i Fabra és a Vilassar, o un poble d'aquí a la costa, no me'n recordo.
No sé si Caldes d'Estrac, potser.
Caldes d'Estrac, em sembla, sí.
No n'estic segur, però diria que sí.
Sí, sí, allà té la casa, hi ha un museu d'ell.
Diu, la joia de viure fuig de les convencions del gènere biogràfic per plantejar una aproximació lliure i personal a la figura de Palau i Fabra. Travessa èpoques i salta de la realitat al somni per la via de la fantasia. Diu Guillamón, el llenguatge del còmic permet plantejar una història extremadament realista i documentada i al mateix temps una fugida cap al món imaginari dels contes de Palau. Bé, doncs aquestes són les informacions que volíem comentar d'actualitat del món del còmic, juntament amb algunes novetats d'aquest 2017.
La crònica.
Ja tenim el telèfon, la meva moguda companya des del sud, des del País Valencià, Empart Murelló, que ens explicarà segur coses molt interessants d'aquelles terres. Bona vesprada, Empart.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Quines ganes de retrobar-me amb Tirant de llibres i amb totes les persones que ens escolten i amb els guionistes, els acompanyants, els directors i els conductors dels programes, així com l'equip tècnic. Espero que hagueu tingut un bon estiu, que hagueu llegit moltíssim. I res, jo només volia des del País Valencià fer una ferma condemna a tots els actes de brutalitat i d'excés violent que s'han produït, no només a Catalunya pels actes de l'1 d'octubre i la negació de l'Estat espanyol a facilitar la participació ciutadana i els drets de la ciutadania, sinó també des del País Valencià, el dia de la celebració del 9 d'octubre, la nostra diada, ens va quedar deslluït d'alguna manera per també actes agressius, insults i, en fi, tot tipus d'actituds feixistes o de caire feixista en contra de la manifestació d'una voluntat d'una gent que vol ser el que vol ser, i això és inqüestionable. Ningú pot negar el dret a una altra persona o a tot un poble a ser el que vol ser. Així que amb aquesta qüestió va quedar molt deslluït el 9 d'octubre, que tenia un munt d'activitats, lectures del Tirant-lo Blanc, apertura dels palaus, actes lúdics, participació, jocs, un poc de tot. Volia ressaltar i començar precisament així, perquè certament no només a Catalunya, jo crec que arreu dels països catalans patim d'alguna manera el rebuig o aquests interessos que són un poc espuris, que no fan només que crear conflicte allà on no hi ha, no? I sobretot parlo ara mateix de les agressions que està rebent el valencià com a llengua, sobretot a la franja del sud, a la zona sud del Baix Segura del País Valencià, on hi ha alguns col·lectius, associacions de pares d'alumnes, etcètera, que estan generant conflicte i que estan negant la realitat sociolingüística del País Valencià i que exigeixen castellanització en els centres escolars, perquè pensen que el valencià, tal com està apuntat ara, té un excés de representació. Bé, s'ha creat un poc de paradigma, s'ha creat un poc de confusió, s'ha creat un poc de negativització de la circumstància lingüística, i el Tempir, associacions com el Tempir o des de la mateixa conselleria, etcètera, doncs han hagut d'eixir a defensar no només el model lingüístic, sinó també el model educatiu. Ho dic, això ha lligat a les agressions que ha hagut al professorat, als mestres, als ensenyants, no? I amb això tanco, perquè sí que vull parlar de debò de la literatura, de la nostra llengua, de que és una llengua viva. Vull parlar de les dones. Per què dic això? Perquè avui us porto a la crònica, vull començar la crònica en femení. Doncs des d'actes del 9 d'octubre, d'algunes qüestions que van quedar deslluïdes, van ser alguna presentació o algun homenatge que van fer a dones valencianes. Ahir mateix, dilluns, es va fer un homenatge a Carmen Cutillas, Sánchez Cutillas, des de les Corts Valencianes. I aquesta setmana, dijous, es presentarà a l'Estat de la Vesprada, en el Centre Octubre, un llibre dedicat a un nomenot de la nostra literatura, el Joan Fuster, però escrit per autores que han gosat imaginar com haguera sigut la vida de Joan Fuster. El llibre es diu La improbable vida de Joan Fuster. Una de les autores és Raquel Ricard, que ja havia treballat mà a mà amb altres autores en un llibre que jo crec que també l'hem parlat a la ràdio, que és l'Entre dones, i doncs això, hi haurà altres autores acompanyant-la també en aquesta aventura. Estarà la Teresa Roseta i, no sé, alguna companya més, la Isabel Canet, que també hem parlat dels seus llibres. Aquesta qüestió la volia ressaltar i volia tancar amb un llibre que us en parlaré segurament la propera setmana, perquè tot just l'acaba de començar a llegir. Es diu El món resplenent, ho publica Anagrama, i conta d'alguna manera la història de Harriet Burden, que va ser una de les figures més importants dels anys 80, suposo, sí, de l'art a Nova York, i perquè va ser la esposa d'un marxant d'art i va quedar completament a la sombra del marxant. I aleshores el llibre té molt bona pinta, desvela la història d'aquesta dona, i la setmana que ve us en parlaré de més a poc, de com ella es va haver de defensar d'un món masclista i fet per homes amb una estratagema que li va anar molt bé. Ja us en contaré, ja en parlarem. I res més, des del País Valencià, espero que tot es normalitzi com més aviat millor i que la llengua i el poble estiga sempre al capdavant de qualsevol altre interès espuri. I res, Fins a la propera setmana, d'aquí a 15 dies, ens retrobem de nou i us conte més coses. Adeu, adeu.
Bé, gràcies per les teves informacions. Esperem tornar-nos a veure o sentir-nos en propers programes. Fins llavors, Empar.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot.
Bé, a l'espai de biografia i assaig parlarem d'un autor que es diu Timothy Snyder. És americà, amb un llibre que porta per títol La tirania, i amb un subtítol que diu 20 lliçons que hem d'aprendre del segle XX. Bé, això és una traducció de Núria Parés, està editat per Edicions Destino, Columna, Edicions, i Llibres i Comunicació, o sigui, una coedició. És una col·lecció de l'Àncora, el 2017, fa molt poc, per tant, que acaba d'editar-se. És molt curt, té 125 pàgines només, i té un preu de 9,95 en format paper i 7,99 euros en format digital EPUB 2. Bé, Timothy Snyder va néixer el 1969, per tant veieu que és bastant jovenet, dintre de tot, No es pensa que sigui una persona antiga i vella i tal, que a vegades acostumen a ser aquests acadèmics americans, i va néixer a Ohio. I tot i la seva relativa joventut, és un historiador especialitzat en història d'Europa Central i de l'Est, i també és especialista en l'Holocaust. Per tant, és una persona que ha treballat aquests temes a fons. Va ser deixeble de Tony Just, que és un altre famós historiador americà, i actualment aquest el Timothy Snyder, fa de professor a la Universitat de Yale. Actualment és un dels intel·lectuals més prestigiosos als cercles universitaris dels Estats Units. Efectivament, quan diu el subtítol, Snyder explica en 20 capítols breus què poden fer les persones que viuen ara per combatre la tirania. Cada capítol va precedir d'un títol breu que anomena el tema que tractarà i que crec que val la pena d'anomenar-los, perquè són molt significatius. Són així. No obeeixis amb anticipació. No obeir abans que passi la cosa. Diuen, fes allò i ja ho vull... No, espera't, amb anticipació no. Defensa les institucions. Evidentment es refereix a institucions democràtiques. Compte amb un estat amb partit únic. Ja està prou explícit. Assumeix la teva responsabilitat davant del món. Si no quedis al sofà, sinó que mou-te. Pensa sempre en l'ètica professional. S'ha de saber actuar i treballar amb ètica. Desconfia dels paramilitars. Recordem que aquí els que van actuar l'1 d'octubre eren paramilitars. La Guàrdia Civil és un cos paramilitar. Si has d'anar armat, sigues molt reflexiu. És a dir, això va dedicat a la gent que porta pistola, vull dir, a la policia i cossos armats, que s'adonaran compte amb el que porten. Un altre punt, destaca. O sigui, no et quedis parat. Destaca en tots els sentits. Però porta aquest títol així breu, no? Cuida el teu llenguatge, perquè les paraules també poden fer mal, o poden fer bé, depèn de com es facin servir. Creu en la veritat. Ja deia Gramsci, que la veritat és revolucionària. Doncs aquí diu, creu en la veritat. Quina és la veritat? Cadascú té la seva veritat, també, a vegades, oi? Investiga. No et cridis amb el primer que trobis. Treballa a fons. Mira els ulls i parla de coses trivials. No et faci por mirar a la gent a la cara. Així em sembla que t'estiguis amagant, no? També diu, practica la política corpòria. Cuida el cos, el teu cos. Estableix una vida privada. Perquè l'altre dia vam fer un spot, ara recordo, a Polònia, que es veia que una família de tant anar a manifestacions aquí i allà no tenien res a casa, no tenien menjar, i al nen li donen allò per comptes de...
Pèsols congelats. Sí, ho vaig veure a Polònia, sí.
Per tant, estableix una vida privada perquè...
I el fan anar vestit amb una bossa d'escombraries.
Exactament, no han
portat a rentar la roba, sí.
Contribueix a les bones causes, això no cal dir-ho, que ja també és prou explícit. També diu, aprèn de la gent d'altres països. Exactament, aquí de Gandhi han d'aprendre moltes coses, eh? I d'altres llocs. I també dels sud-africans, Mandela. Atenció amb les paraules perilloses. Qui les diu, per què les diuen, quin objectiu tenen. I també fa referència també a vegades a quan reps missatges pels whatsapps o que sigui, qui te l'envia, què vol dir, què es pretén amb allò que et diuen. S'ha d'anar en compte també. Manté la calma quan arribi l'impensable. Quan arribi la repressió, manté la calma. Sigues patriota. Sigues patriota, em diu. Ella ho diu des del punt de vista americà, però també ho ofereix a tot per tothom, no? A ser patriota, has d'estimar el teu país, perquè no en tens altres, eh? I l'última cosa, diu, sigues tan valent com puguis. Si no pots ser més, doncs no pots ser, no pots demanar més a una persona que fa tot el que pot fer. Per tant, tan valent com puguis. Bé, abans de l'inici de l'obra esmenta una cita que val la pena reproduir-la. Diu, en política, ser enganyat no és cap excusa. Això tan breu. Diu, és que a mi m'han enganyat. No, si tu ets polític, hauries d'haver mirat abans, hauries d'haver previst, hauries d'haver actuat, diguem-ne, veient totes les circumstàncies i no deixar-te enganyar, sobretot en coses importants. Això és de l'Essek Kolakomski, eh? També comença amb un breu pròleg sobre les relacions de la història i la tirania, on parla del nazisme, del comunisme i de les lliçons que cal aprendre de la història per no repetir els seus errors. I passa a desgranar els títols anteriors, tot donant una explicació i sovint posant exemples per tal que s'acabi d'entendre el seu pensament. Acaba amb un epíleg dit Història i llibertat, on carrega contra la política de la inevitabilitat, de que tot és inevitable i no hi ha res a fer. Com que és inevitable, no cal que no fem res, perquè passarà igualment. Això s'ho carrega, clar que sí. El mite de la democràcia liberal i la un altre mite també, que és, estem en una democràcia liberal a Europa, i ja sabem que aquesta democràcia només afavoreix els rics. I la postura de l'eternitat de la història, tot afirmant, la història no és eterna, la història pot canviar-se, tot afirmant que són plantejaments que falsegen la realitat i que han d'evitar ser abduïts, paraula de moda últimament, per aquests falsos cants de sirena. Es tractaria d'encarar el nou segle XXI des d'una altra perspectiva més alliberadora, tenint en compte les lliçons que ens proporcionen la mateixa realitat històrica. Tota aquella persona que tingui interès en la res pública, és a dir, en la cosa pública, els polítics, periodistes, entre d'altres, l'haurien de llegir. Repetint la referència d'aquest llibre interessantíssim, però breu, no costa gaire de llegir. A més, el pot llegir a trossos perquè cada capítol no té relació amb els altres. No és com una novel·la. Timothy Snyder, Sobre la tirania, 20 lliçons que hem d'aprendre del segle XX, traducció de Nuri Barés, Edicions Destino i columna Edicions Llibres i Comunicació, col·lecció L'Àncora 2017, 125 pàgines, 9,95 en format paper i 7,99 en format digital EPUB 2.
Bé, doncs, és hora de parlar de la frase, d'esmentar la frase. Avui no serà una frase, avui en seran dues. Dues frases, i no podia ser altrament. Avui toca esmentar dues frases de Brian Aldiss, aquest escriptor de ciència-ficció que va morir el mes d'agost. Totes dues fan pensar. La segona és molt nihilista, molt negativista. La primera és bastant colpidora. Mantingues la violència a la ment, que és on pertany. És a dir, la violència no ha de sortir al carrer, no ha de sortir a la realitat.
Ha de sortir a les porres.
Això. La violència, doncs, a les novel·les, la ficció.
Exactament, la imaginació.
La imaginació. I l'altra frase, aquesta que deia, que és bastant negativista o nihilista, si voleu, diu el següent. Quan mor la infantesa, els seus cadàvers s'anomenen adults i entren en la societat, un dels noms cortesos de l'infern. És per això que temem els nens, fins i tot si els estimem, perquè ens mostren l'estat de la nostra decadència. Déu-n'hi-do, aquesta frase.
No sabíem si tenia fills.
No, això jo no ho sé, no ho he mirat.
Perquè això convé tenir un compte a vegades, no?
Veritablement una frase colpidora, sí, eh? Ja he dit, ja he avisat que era una mica dura. Bé, doncs, amb aquestes dues frases d'aquest escriptor, que va morir el mes d'agost, aquest escriptor de ciència-ficció, hem arribat al final del programa número 334, el primer programa d'aquesta temporada. Bé, doncs, agraïm, com sempre, a la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control excel·lent, del tècnic, i a tota la nostra audiència.
Exactament.
I als nostres col·laboradors del programa d'avui.
I d'aquí 15 dies tornem a ens posar fent el programa millor que puguem fer.
Bona quinzena. A reveure.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres Francesc Pina, Sílvia Romero, Ampar Morelló i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/radioendirecte i a l'aplicació Ponset Ràdio Sant Celoni. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!